Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu minuts i seran les 12, les deixem respirar. Ja està, ja hem respirat, ja podem començar. Mònica, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Carla, bon dia, bona hora.
Bon dia.
T'he dit Carla, vaig
sí,
bé,
sí,
vaig
bé. Vas
jo
bé,
també, després de tot el matí de converses. Doncs ens queda una qüestió, diguem-ne que no havíem plantejat, i arran de tot el que hem viscut els darrers dies, saben que el passat dissabte era el Dia Internacional contra el maltractament envers les dones, i ens venia al cap una certa reflexió que no sé si es pot explicar des del punt de vista de l'àmbit professional en què treballen tant la Mònica com la Carla. Es pot conviure amb el maltracte sense tenir-ne prou consciència? De què t'estan maltractant?
Sí, i tant.
Sí, i tant.
Sí, i tant.
Sí, i tant.
És a dir...
La pregunta és, repeteixo, es pot conviure amb el maltracte sense prendre'n prou consciència?
O sigui, el que pot ser és que la persona no s'adongui, entre cometes, que està sent maltractada.
Això em refereixo.
Sobretot pot... el tema del maltracte psicològic.
Sí.
Més que no pas el físic, eh? El que passa una altra cosa és que hi hagi pors, moltes dones se senten molt culpables, etcètera, etcètera. Però sí que hi ha persones maltractades psicològicament que... És com si no se n'adonguessin, no? És que hi ha gent que és molt sutil, eh? Vull dir que...
Ho pregunto per si a vegades tot pot començar amb allò de no, és que és així, és que és la seva manera de ser, és que és tal. I no sé si a vegades aquesta certa gairebé justificació, que a vegades ens posem en moltes coses, no cal que parlem allò de la relació home-dona, sinó en la vida quotidiana, suportem moltes formes de... si no de maltracte, de mala educació, dit així, i acabem amb allò, no, és que ell és que parla així, és que tracta així, i a vegades acabem, vaja, no sé si dir que assumint situacions que des d'un punt de vista allò més o menys objectiu, o des de fora, però per què deixes que parlin així o per què tractin? Si a vegades es comença d'aquesta manera i després ja no es poden frenar determinades coses perquè les tenim, com deia la Carla, interioritzades.
Bueno, es comença o no es comença... Clar, quan un comença una relació del tipus que sigui, com tu deies, laboral, d'amistat o la
de
que sigui,
qualsevol, sí.
Hi ha una primera premissa que és el vincle. O sigui, tu estableixes una relació perquè hi ha alguna cosa en comú, un fet comú, que pot ser la feina, l'escola o la convivència, i després a partir d'aquí estableixes un vincle que té a veure amb l'afecte, amb l'amor... I a partir del vincle és quan comencen a aparèixer totes aquestes coses. Quan tu ja estàs enamorat, no? Llavors és quan perds aquesta capacitat de mirar l'altre d'una manera molt més objectiva. Evidentment, de totes maneres, que el tema del maltracte és tan complex, perquè, com tu deies, hi ha molta gent que és maltractada en molts àmbits, amb més o menys intensitat.
És a dir, posem sobre la taula... els malaurats casos de dones mortes.
Sí, 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 això ja.
Després posem
clar
sobre la taula totes les denúncies que hi hagin pogut haver i com es resolen més o menys o com s'administren totes les denúncies que han pogut haver, i està clar que no posem sobre la taula totes aquelles que
està
podrien
clar
haver
està
i
clar
no hi són.
Està clar.
I que deuen formar part d'aquesta, diguem-ne, convivència tensionada.
Ah, exacte. Una convivència en la que el que falta precisament és... o sigui, al final... la víctima, és molt complicat el paper de la víctima, però el que està clar és que també hi ha persones que són víctimes i altres que no són víctimes. Llavors, també té a veure amb mi mateix, amb la meva autoestima, amb la meva capacitat de dir el que necessito, de defensar-me del que no m'agrada. I després, aquestes relacions, no?, tan tòxiques, no sé si és la paraula, no sé si m'agrada gaire, però de dependència. Aquestes relacions de gran dependència, no? De posar l'altre com a eix de la seva vida, no? No, sense tu no puc viure.
De fet, és el que fan, eh? Vull dir, una persona que maltracta, el primer que fa és aïllar la persona perquè no se li pugui escapar.
Clar.
El que fan és que no puguis anar amb els amics, que no parlis amb la família, dependències econòmiques, etc, etc, i per això és tan complicat després desvincular la dona de la persona que l'està maltractant, perquè l'has de fer autosuficient primer.
Sí. Clar. Quan ha passat tota una vida...
Clar, depenent com marxa de casa, possiblement amb fills, i amb de tot, sense una economia, sense vida familiar, sense vida social, que és molt complicat. Mm. Vull dir... I a més ha de ser realment molt dur adonar-se'n de que tu vas plantejar un matrimoni o el que sigui, mm-hmm, i d'això de això, cop es desmunta.
I que això ha estat un fracàs vital.
Mm. Sí.
Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, 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 sí. I a més, després, un cop prens consciència, moltes vegades jo crec que a la vida no prenem consciència perquè el prendre consciència ens fa molt mal.
Sí,
llavors...
Això em sembla, Mònica, que ho vas dir un dia, eh?
Clar.
Sí, que clar. Si algú s'atura massa a pensar, tindrà un problema.
Clar, perquè s'adonarà de coses i...
Però a continuació deies que hem d'aturar-nos a pensar.
Evident. I llavors buscar el suport i ajuda necessaris, no? Però és aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, i coses d'aquestes, no? Però quan prens consciència, clar, hi ha un grandíssim patiment i un patiment també de... i una molta angoixa, i ara què faig, no? Com me'n surto de tot això? A més de resoldre la situació amorosa de dependència tan greu que hi ha, no? Uh-huh. Com ho voy a dejar, no? Tot el tema de la culpa, no? A la victimització, com jo em sento culpable també de que aquella persona estigui d'aquella manera, fins a quin punt jo sóc responsable de que aquella persona estigui així.
I aquelles persones que us puguin dir bé, que tots, com a societat, bevem d'una herència del passat, i vull dir, bé, quants matrimonis abans havien aguantat, o quantes dones havien aguantat situacions determinades per mort d'allò de, bé, fins que la mort ho separi, i aquí diguem-ne, suportem amb estoïcisme i amb tot el que faci falta una convivència que vaja, que ara en resultaria no només intolerable, sinó incomprensible.
No, passa que també ara hi ha més lleis, més protecció a la dona, que falta molt camí, sí, però clar, ara estem molt més protegides i ja no es posa en qüestió quan una dona diu estic sent maltractada, es comprova, evidentment, no es pot acusar així com així, però abans era t'aguantes, és el que tens a casa.
Per això us ho deia, perquè aquelles marques emocionals existien i aquelles persones les havien, diguem-ne, de somatitzar o suportar de la millor manera que poguessin.
Bueno, vivim en una societat masclista, no? Això crec que no podem negar-ho. I llavors estem, les dones, cada vegada menys, però estem sotmeses a la voluntat de l'home, del mascle. Mm. Fa uns anys això era impensable, que la dona es pogués reivindicar a si mateixa o deixar una situació. Si la dona feia alguna cosa, era repudiada, no? I el marit es quedava amb els fills i es quedava amb tot. I la dona s'anava que no tenia on viure. Llavors sí, que tenim aquesta herència i que això en els nostres gens pot tenir un... Sí, segur que genèticament arrosseguem cultura i educació, és evident. Mm-hmm.
Però en canvi, a partir de la vostra conversa, sembla pas primordial aprendre des de petit a ser autònom amb la presa de decisions, a ser...
Però també a poc a poc ja es va treballant a les escoles. O sigui que és veritat que, bueno, el que portem culturalment es fa difícil i una mica l'escola va molt contracorrent, no?, de lo que històricament hem arrossegat.
Aleshores, sí, les nenes todavía quieren ser princeses.
Clar.
per això t'ho dic, per
I
aquesta...
I viene el príncipe azul a salvar-les.
Per aquesta clar, barreja de conceptes, no?, i fins a quin punt això que pot ser tan innocent i tan bonic, evidentment, en molts moments, pot després crear un...
Absolutament.
Sí.
Però hem de deixar que passin també els anys, perquè la societat també vagi avançant. Vull dir, no fa tant que les dones tenim dret a votar, que tenim dret a una jornada laboral, que encara s'està lluitant per la igualtat de sous. Vull dir que al final no portem tants anys amb que les dones podem ser autosuficients i no dependre dels homes. Aleshores, clar, a nivell, si pensem en tota la història de la humanitat, per dir-ho d'una manera... Portem molt poquets anys en tot això.
Sí, però encara estem...
Molt,
portes de la sentència d'un judici...
Per això, que falta
perdona,
molt, però a nivell històric...
No? Que encara que diuen que perquè la dona ja amagava era consentit, per favor. O sigui, a quina dona li agrada que 5 tios li facin acte sexual alhora? O sigui, això és impensable.
No, això està clar.
És evident que això no era sota la voluntat d'aquesta noia.
Mm-hmm. Volíem avui allò proposar aquesta pregunta. A la consulta us arriben situacions de persones...
Sí.
Volia acabar amb això, tot i que...
Sí. Hi ha molta situació de parella. I inclús... El que passa que moltes vegades quan ens truquen no ens venen a demanar un tractament, un treball de parella. Sí. Venen a demanar pues, o problemes amb els fills, o problemes amb la feina, o problemes no sé què, i surt després...
Estirant el fil.
Exacte, que el conflicte principal està en la relació de parella.
I això afecta a tot. Bé, esclar, afecta a la vida en general. Proposàvem avui aquesta conversa i ens agradava allò, una mínima reflexió a l'entorn del particular. Mònica, gràcies.
Gràcies a tu.
Carla, gràcies. Gràcies. Des de... l'Institut Sitges de Psicologia, Pedagogia i Coaching. Són les 12, demà hi tornem a les 9. Que passin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. We'll be right back.